Estel migdia, amb Joan Trias.
Fa dos anys s'anunciava un estat d'alarma a l'estat espanyol. Començava un any de compareixences contínues del president de l'estat, acompanyat, molts ho recordaran, amb senyors vestits de verd i alguns galons. Començava, deia, fa dos anys un escandalós llenguatge militaritzat tractant el virus d'enemic i, per tant, calia eliminar-lo i, per tant, calien mesures contundents, tant com, per exemple, un confinament de 3 mesos que va deixar els carrers de les ciutats espanyoles completament buits. I alguns, més molts que pocs, ens van perjurar sortir-ne com una societat millor. Fem resum ràpid des d'aleshores. Sí, van sortir numeroses i nombroses iniciatives solidàries per ajudar un veïnat que fins aleshores molts desconeixíem. La música i la cultura també es van reivindicar i els balcons i les finestres es van omplir d'aplaudiments. Uns aplaudiments, però, que d'altra banda se n'han anat apagant a mesura que el cansament s'ha instal·lat a casa nostra, però oblidant com ha deixat tot plegat la sanitat pública del país, una sanitat que ja venia d'unes retallades monumentals i que ara comença a viure gairebé el post, és a dir, les cues d'espera de tota la gent que no ha pogut ser atesa precisament per la pandèmia. Els aplaudiments han oblidat que amb infrafinançament no existeix una sanitat adequada per unes malalties mentals en les que s'ha posat l'èmfasi, però no el suport. Però ens ho vam creure. Malgrat tot, n'havia de sortir una societat millor. I quan començàvem a veure la llum de sortida de tot plegat, de nou tornem als galons. Tornen els galons. Torna de nou el llenguatge militar. I de nou torna la paraula guerra. I de nou torna a matar. Ara, però en el format més macabre de tot plegat. 2 minuts que passen de les 2 del migdia i així sonen les veus protagonistes d'aquest dilluns 14 de març i aquesta hora.
Jo crec que, de la mateixa manera que hem d'exigir a Putin que aturi aquesta escalada bèl·lica, aquesta guerra, i que es comporti, també hem de demanar a l'OTAN que faci una revisió molt crítica, molt autocrítica, de quin és el seu paper i quina ha estat la seva jugada durant aquests anys.
En el dia d'avui acabo de comunicar al jefe de l'Estat la celebració mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma.
Aquella sensació de no para de pujar. No para de pujar, no? La gent que entra als hospitals, la gent que arriba a urgències.
Anireu sobretot en temes d'alimentació, evidentment. En altres temes és més difícil perquè són de tempos diferents.
Hem de seguir caminant perquè sabem que per tenir disminucions encara més significatives de mortalitat i encara més significatives de contaminació, sabem que la reducció, l'eliminació de cotxes a la nostra ciutat són la fórmula més efectiva.
Si posem aquesta intensitat, som capaços de competir amb qualsevol equip.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Tres minuts que passen de les 2, com cada dia comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps ve marcat per la inestabilitat i al llarg de les properes hores s'obriran algunes clarianes, però encara es mantindrà el risc de ruixats, especialment a les comarques del terç nord de Catalunya, Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, molts punts de la costa també central i comarques del sud de Tarragona. I fins i tot cap a les comarques de l'interior es pot arribar a obrir alguna clariana, però vaja, clarianes que en principi seran molt poc importants. Per tant, tarda, altra vegada amb risc de precipitacions en alguns punts de Catalunya, cota de neu al voltant dels 1.600-1.700 metres i temperatures diurnes avui les màximes que se situen entre els 10 i els 15 graus aproximadament. Demà es mantindrà un cel força gris i tapat a les comarques del litoral i del prelitoral amb possibilitat d'algun plogim de caràcter feble. Les temperatures demà seran com les d'avui, però s'obriran moltes més clarianes a les comarques de l'interior. I, per cert, el vent de llevant, que serà protagonista al llarg del dia d'avui, al llarg de tota la costa, amb ratxes de moderades de fortes i temporal marítim que provoca onades de fins a 2 metres d'alçada.
Quatre minuts i mig que passen de les 2 del migdia. A aquesta hora us expliquem les principals notícies del dia i ho fem amb Jordi Carretero, com sempre, al control tècnic, amb Pau Massip a la producció i a la redacció, Anna Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Caselles i Olma Giró. I és que avui, un dia més, és el 19è dia des de l'inici de l'invasió de Rússia al país i l'ONU ja xifra en 2.800.000 les persones que han fugit d'Ucraïna des de l'inici de la invasió el passat 24 de febrer. Són dades de l'Agència dels Refugiats de l'ACNUR. Anna Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. El govern de Volodymyr Zelensky continua demanant un alto al foc i la retirada immediata de les tropes russes en la quarta ronda de converses per aturar el conflicte que se celebra aquest matí de manera telemàtica. Segons ha explicat l'assessor presidencial ucraïnès, Mikhail Podolyak, les converses on es demanen garanties de seguretat són força dures.
De fet, el president ucraïnès, que intervindrà a les 4 de la tarda, el Consell d'Europa ha avisat que sense tancar l'espai aeri només és qüestió de temps que els míssils russos caiguin en territori de l'OTAN.
I el govern dels Estats Units han lamentat aquest diumenge que Rússia hagi apostat per escalar el nivell de conflicte de la seva invasió a Ucraïna amb l'atac contra una base militar a Yavoriv, a tan sols 20 quilòmetres de la frontera amb Polònia.
I segons el president de la Fundació per la Pau, Jordi Armadan, si Europa hagués analitzat la situació dels darrers anys a Ucraïna, s'haurien pogut evitar escenaris com els actuals. Ho ha dit així en una entrevista al programa El Matí de Ràdio Estel.
Jo crec que, de la mateixa manera que hem d'exigir a Putin que aturi aquesta escalada bèl·lica, aquesta guerra, i que es comporti, també hem de demanar a l'OTAN que faci una revisió molt crítica, molt autocrítica, de quin és el seu paper i quina ha estat la seva jugada durant aquests anys, perquè, insisteixo, l'OTAN no és un club ideològic, no se suposa que és un organisme que treballa per la seguretat i, per tant, ha de preveure i vetllar perquè aquesta seguretat es mantingui.
El politòleg ha insistit en que la decisió d'envair Ucraïna, les morts generades i la destrucció del país és responsabilitat absoluta de Putin, però Armadans ha afegit que tant l'organisme com els 30 països que en formen part no han actuat de manera sensata ni raonada perquè haurien hagut de prendre decisions per així evitar el conflicte.
Per cert que Guissona ha començat a empadronar els refugiats ucraïnesos que van arribar dissabte a la matinada.
L'alcalde d'aquest municipi de la Segarra, Jaume Ars, ha explicat que empadronar-los és el primer pas per garantir-los béns bàsics com la salut i l'educació. Dimarts ja es faran matriculacions als centres educatius i els infants s'incorporaran a les aules progressivament.
I us ho dèiem a l'inici del programa, avui fa 2 anys de la declaració del primer estat d'alarma per la pandèmia. Així ho anunciava el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, fa aquests 2 anys.
En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
15 dies, però, que es convertirien en 3 mesos de confinament i encara avui portem mascareta en interior, sigui com sigui, però a poc anem passant pàgina de la pandèmia. De fet, a partir de l'abril, Catalunya farà un seguiment de la Covid com el que es fa de la grip, però més reforçat, Anna.
El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha anunciat una quarantena on els centres d'atenció primària es recolliran mostres de pacients amb símptomes per monitoritzar la Covid a Catalunya. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el conseller de Salut ha explicat que amb aquesta recollida s'arribarà a una mostra del 10%. A més, els hospitals avaluaran els casos greus i també es vigilaran les aigües residuals. A partir de totes aquestes dades, es faran models predictius.
I si aquesta setmana fa 2 anys de l'esclat de la pandèmia, l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, n'ha fet el balanç al programa El Matí de Ràdio Estel. Vergés ha assegurat que tornaria a ocupar aquest càrrec, malgrat que confessa que va viure moments molt durs, sobretot quan el nombre de morts no parava de pujar. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Vergés explica que tant el tancament de la Conca d'Òdena com la sensació d'angoixa que va viure quan no sabia com aturar l'alt nombre de morts per Covid van ser de les situacions més crítiques amb què es va trobar.
Aquella sensació de no para de pujar, no? No para de pujar, no? La gent que entra als hospitals, la gent que arriba a urgències i que al cap de 2 hores estan intubats en una UCI. Doncs les dades de mortalitat ho estem fent tot, quan pararà?
Tot i això...
Tornaria a ser consellera de Salut?
Sí, sí. Sí, sí. Evidentment que hi tornaria, malgrat tot. Sí, malgrat la duresa, malgrat tot. Jo és un sector que m'estimo, sí.
Ho ha dit en resposta Mercè Raga al Matí de Ràdio Estel, mentre que l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, creu que hi va haver moments de molta tensió i que va faltar millorar.
Que aquesta experiència ens ha d'haver servit perquè moltes de les decisions que es van prendre en aquell moment es podien haver o fet o comunicat millor. Jo crec que és la reflexió que jo deixo de cara al futur.
Castells també admet que podria haver estat millor la comunicació entre administracions.
I, de fet, el Sindicat de Metges de Catalunya demana una reconstrucció de l'atenció primària, ja que consideren que es troba enfonsada, Anna.
Insisteixen que cal destinar el 25% del pressupost del Departament de Salut, tal com recomana l'Organització Mundial de la Salut i les societats científiques. El sindicat també reclama un pla de xoc per recuperar el benestar físic i mental dels professionals i augmentar la inversió en salut pública. Metges de Catalunya també s'ha mostrat preocupat pel relleu generacional, ja que calcula que en els propers 5 anys es jubilaran el 20% dels metges en actiu.
Tot això en un context on les dades continuen millorant i la velocitat de propagació torna a estar per sota de l'1.
Concretament, ara és de 0,96 i hem de recordar que sempre que estigui per sota de l'1 es donarà la pandèmia per controlada. Tot i així, els hospitals catalans tornen a superar el miler d'ingressats i a les unitats de cures intensives hi ha 130 crítics, 4 menys que en el darrer balanç.
Encara sobre la Covid, la Xina registra la xifra més gran de contagis de Covid des del 2020 i aïlla 17 milions de persones.
És el cas de la ciutat de Shenzhen, situada al sud-est del país, que davant l'increment de contagis ha confinat els seus 17 milions d'habitants i se sumen els 9 milions que la ciutat de Shenzhen, al nord-est del país, va confinar aquest divendres. La decisió s'ha pres després que divendres es passessin dels 300 contagis diaris al miler. El confinament ha començat avui i es preveu que duri una setmana. Per tant, durant els propers dies només podran sortir al carrer el personal essencial i per anar a supermercats, farmàcies i hospitals. Per poder fer front al brot més gran que hi ha hagut a la Xina des de l'esclat de la pandèmia ara fa 2 anys, el país ha tancat temporalment les escoles de Xangai i construirà nous hospitals a la costa.
D'altra banda, també us parlem de que aquest matí els transportistes han iniciat una aturada indefinida convocada per la plataforma per la defensa del sector del transport de mercaderies per carretera nacional i internacional, que assegura representar les mitjanes i petites empreses que suposen el 85% del sector.
Protesten contra la delicada situació laboral en la qual assegura que es troben degut a la pujada dels preus del combustible i per la precarietat en les seves condicions laborals.
De moment hi ha dubtes, però, sobre què acabarà aconseguint la convocatòria de l'aturada, tot i que s'han vist piquets en diversos punts de la xarxa viària espanyola a Catalunya. L'afectació hores d'ara és mínima.
Segons assegura la patronal CECOT, no s'estan notant problemes de subministrament i les empreses continuen operant amb normalitat. Les principals afectacions es concentren al port de Tarragona, on un grup de camions està bloquejant l'accés per carretera en aquesta zona, i a Barcelona, a la zona franca, diversos piquets han paralitzat el trànsit en diversos punts d'aquesta zona de Barcelona i la circulació es troba pràcticament del tot aturada.
Tot i així, el govern espanyol assegura que l'aturada dels transportistes no té massa incidència.
La ministra de Transport, Raquel Sánchez, ha insistit en que s'està fent un seguiment exhaustiu juntament amb el Ministeri de l'Interior i ha fet una crida a la calma.
Es un momento para llamar a la calma, no es el mejor momento para convocar movilizaciones, paros, yo creo que en esto podemos estar todos de acuerdo y es un momento pues para plantearnos todos qué podemos hacer para salir de esa situación e intentar amortiguar los efectos de esta crisis.
La ministra de Transports ha demanat que no s'afegeixi més incertesa a la ciutadania perquè l'abastiment està garantit i ha apuntat que l'executiu espanyol treballa en mesures de caràcter global per evitar que l'enclariment dels combustibles afectin l'economia.
I tot i que les principals patronals del sector no donen suport a l'aturada, alguns transportistes avisen que s'hi sumaran a títol individual. El president de Pimec Comerç, Àlex Gonyi, ha exposat en una entrevista al programa al matí de Ràdio Estel la preocupació de tot el sector davant aquesta situació tan incerta.
Per una banda, ha apuntat que ja hi començaran a haver tancaments d'empreses i que l'atur augmentarà. I per l'altra, Gonyi ha detallat que les afectacions per l'abastiment de l'aturada de transportistes, que per ara no n'hi han, estarien relacionades sobretot en l'alimentació.
Sí, jo pretendireu sobretot en temes d'alimentació, evidentment. En altres temes és més difícil perquè són tempos diferents, eh? Vull dir, però, bueno, si durés molt, es podria donar, per exemple, roba, la turma, en fi, altres coses. Directament, el que pot donar, sí, per exemple, en temes d'alimentació.
El president de Pimec Comerç ha demanat a les administracions que actuïn ja i que posin mesures com abaixar els impostos. Àlex Gonyi ha volgut llançar una pregunta a l'aire i ha qüestionat si les administracions tenen capacitat per entendre què està passant al país.
Més notícies, perquè Catalunya en Comú Podem demana crear xecs d'ajuda energètica de 300 euros al mes perquè es pugui ajudar les empreses i els particulars a fer front a l'increment de preus de l'energia, Judit.
Sí, els comuns exigeixen al govern espanyol que incrementi un 10% els impostos de societat a les empreses elèctriques. Joan Mena, el portaveu a Catalunya, creu que és indispensable per poder fer front a l'increment desmesurat del preu de l'energia.
Cal ara que el sector elèctric, encara estan guanyant diners a través d'aquest increment de la factura de la llum, s'apretin també el cinturó i apliquin un recàrrec del 10% en un impost de societat.
Mena demana que aquests diners inverteixin en crear xecs de 300 euros per ajudar les empreses i llars més vulnerables i també demana que part dels fons europeus es destini a finançar aquests xecs.
Quart de 3 de la tarda, i és que les conseqüències de la guerra segueixen afectant-nos de ple. Avui el preu de la llum continua a l'alça i situarà en els 251 euros al megawatt-hora. La franja més cara és d'ara fins les 9, amb un cost de 295 euros.
Es tracta d'uns 190 euros menys que dilluns passat, però trenca amb la tendència a la baixa que ja estava ben a finals de la setmana passada. Si es compara amb el mateix dia, ara fa un any, el preu de l'electricitat s'ha multiplicat per 5.
El que també es veu molt afectat per l'atac de Rússia a Ucraïna és el preu de la benzina, que continua situant-se en màxims històrics. Els preus per aquest dilluns són els mateixos que els del cap de setmana.
Aquest dilluns, pel que fa al preu de la benzina, la 95 es paga a 1 euro amb 86 cèntims al litre, mentre que la 98 es paga a 1,99. Recordem que la gasolina 98 va superar tots els rècords històrics la setmana passada, arribant als 2 euros per litre. Pel que fa al gasoil A, avui es paga a 1,85 euros al litre, i la Plus a 1,93. A més, cal apuntar que el preu de la benzina a la resta de l'Estat creix a un major ritme que la mitjana europea. De totes maneres, Repostar no és el país on més, és més car fer-ho.
I a tot plegat, també l'Ajuntament de Barcelona continua decidit a restringir l'accés als vehicles amb l'etiqueta ambiental groga, aquells identificats amb la lletra B. El que no ha concretat encara és quan fer-ho. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, assegura que la zona de baixes emissions a Barcelona ha aconseguit els objectius que perseguia. Per això, el consistori limitarà l'accés a la ciutat a aquells cotxes dièsel matriculats entre el 2006 i el 2013 i els de gasolina adquirits entre el 2000 i el 2006. El que no se sap encara és quan. Badia ha assegurat, però, que no s'implementarà d'avui per demà.
L'Ajuntament, doncs, sí que està estudiant, i en aquest cas sí que entendríem que podria ser una mesura interessant per millorar la qualitat de l'aire, doncs poder extendre aquest calendari. El que faríem amb una mesura d'aquest tipus és que, d'alguna manera, el que hem anunciat avui, no? Un vehicle, doncs, que avui en dia és molt contaminant, deixaria de circular, i per tant, a poder ser, doncs, intentaríem que s'anés a la mobilitat sostenible o que optés per un vehicle, doncs, menys contaminant.
Les dades de les estacions de contaminació mostren que els nivells del principal indicador de contaminació, el diòxid de nitrogen, han baixat un 11% a la ciutat. I aquesta baixada s'ha traduït en una millora de la salut pública. La regidora de Salut, Envelliment i Cures de l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa, assegura que la mesura ha evitat 125 morts i 110 nous casos d'asma infantil anuals a la ciutat el passat 2021. Tarafa defensa que anem pel bon camí.
Hem de seguir caminant perquè sabem que per tenir disminucions encara més significatives de mortalitat i encara més significatives de contaminació, sabem que la reducció, l'eliminació de cotxes a la nostra ciutat són la fórmula més efectiva per disminuir aquests nivells de contaminació i per disminuir encara més els nivells de mortalitat de la nostra ciutat.
La zona de baixes emissions a les rondes de Barcelona ha reduït més de 600.000 desplaçaments anuals amb vehicles més contaminants.
Gràcies, Sílvia. De seguida tornem amb tu en plena de successos. Abans, però, us hem d'explicar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tancat la instrucció de la causa contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, per la seva gestió al capdavant de la institució de les lletres catalanes entre el 2013 i el 2017.
Borràs està sent investigada per la presumpta adjudicació irregular per valor de més de 250.000 euros, cosa que podria constituir presumptes delictes de prevaricació i malversació de fons, entre d'altres. Ara el jutge, Jordi Seguí, ha tancat la fase d'instrucció i ha demanat a la Fiscalia que en un termini de 10 dies presenti una petició d'obertura de judici oral i d'acusació contra la presidenta del Parlament o bé demani l'arxivament de la causa.
I d'altra banda, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, declara aquest dilluns al Tribunal Superior de Justícia per la causa de l'1 d'octubre, on està acusada de malversació de fons públics i desobediència per la seva suposada participació en l'organització del referèndum quan era directora de serveis de vicepresidència, economia i hisenda.
Garriga ha assegurat al tribunal a preguntes de la seva advocada que la localització i condicionament d'una nau anexa al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació per acollir un call center abans de l'1 d'octubre també es va utilitzar per a les eleccions al Parlament del desembre del 2017 i els rastrejadors de Covid durant la pandèmia. Per això considera que no es van malversar fons públics per al referèndum.
I la consellera també ha explicat que en cap moment el Tribunal Constitucional la va advertir que no podia tirar endavant iniciatives relacionades amb l'1 d'octubre.
A les portes de l'alt tribunal, l'independentisme ha mostrat el seu suport a Garriga. Hi havia membres del govern i dels partits i entitats independentistes, entre ells la presidenta del Parlament, Borràs, i la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, que creuen que Garriga viu una persecució política.
Faríem bé d'aprendre de la tossuderia d'aquest estat que continua sense voler girar full de l'1 d'octubre i que tots siguem capaços de recordar què representa l'1 d'octubre.
Fer un referèndum no és delicte, defensar la democràcia no és delicte, hem de poder tenir dret a decidir el nostre futur col·lectiu, així ho defensem políticament i sempre políticament ha de ser la resposta, ha de ser la via.
Tant Borràs com Vilalta critiquen que aquesta és una mostra més que l'Estat no té voluntat de diàleg.
Qui també ha parlat avui és l'exconsellera Clara Ponsatí, que ha assegurat que la independència de Catalunya és tan important com per valer la vida d'una persona, tot i que no s'ha mostrat favorable a la violència.
En una entrevista a la 2 de Televisió Espanyola, Ponsatí ha considerat paternalista que després de l'1 d'octubre es digués que no es tirava endavant la independència perquè hi podria haver morts. L'exconsellera ha defensat que morir per una causa no és una situació estranya en el curs de la història.
Jo crec que totes les grans causes són... N'hi ha hagut moltes grans causes que, en fi, que me n'ensenyen una on no hi ha hagut sacrificis molt importants. En fi, no estic dient que jo estic disposada a la violència, en absolut, en absolut. L'únic que estic dient és que cadascú ha de saber quin cost ha d'estar disposat a pagar.
L'exconsellera Ponsatí ha posat d'exemple el poble ucraïnès de qui ha dit que es defensa sortint al carrer amb les mans buides. Tot i així, ha dit que no és comparable la situació a Ucraïna amb la de Catalunya.
I per la seva part, Esquerra confirma que estaria estudiant proposar el mateix Gabriel Rufián com a candidat a l'alcaldia de Santa Coloma de Gramenet.
Seria per a les eleccions municipals previstes pel maig del 2023 a la seva ciutat natal. La proposta està en procés de reflexió i valoració i les mateixes fonts han insistit en que encara no hi ha res tancat. El partit entén que Rufián, com a cap de llista, té més opcions de desgastar el PSC, una ciutat governada històricament per la formació socialista. Segons Avançat Nació Digital, aquest càrrec seria compatible amb seguir sent diputat al Congrés.
I anem també a aquesta hora cap a Madrid perquè ha quedat desestimada la demanda de Cristina Cifuentes contra Eroski per la difusió del vídeo on presumptament hauria robat unes cremes.
Segons la sentència a la qual ha obtingut accés a Europa Press, un jutjat de Madrid ha desestimat la demanda de Cifuentes perquè considera que no ha existit una intromissió il·legítima en el seu dret a l'honor. El vídeo va ser gravat el 2011, però no es va difondre fins al cap de 7 anys. Aquest va ser un dels detonants de la dimissió de Cifuentes com a presidenta de la Comunitat de Madrid.
I atenció a aquesta dada. Una mitjana de 42 persones moren atropellades cada any a Catalunya des del 2010, segons dades del Servei Català de Trànsit.
Més de 450 persones en els últims 12 anys. La meitat d'ells tenia més de 65 anys. Els atropellaments mortals passen més a les vies de les ciutats o dels pobles que a les carreteres interurbanes. Aquest 2022 han mort ja 5 vianants a la xarxa viària interurbana.
23 minuts que passen de les dues del migdia, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa el telèfon contra la desatenció bancària.
Es tracta d'una línia directa d'atenció que ajudarà a presentar una queixa als usuaris afectats per la reducció de caixers automàtics i de l'atenció presencial a les oficines. El servei s'adreça especialment a gent gran o persones afectades per la bretxa digital. Des d'aquest telèfon se'ls donarà informació i se'ls assessorarà dels drets de consum, de com fer la queixa o reclamació a les entitats bancàries o posteriorment si és el cas, al Banc d'Espanya.
I per cert que encara en plana econòmica, la campanya de rebaixes ha incrementat en un 3,5% els ingressos dels establiments a Catalunya.
Unes xifres que deixen enrere la caiguda de les vendes registrades al desembre, segons les dades publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística. Al conjunt de l'Estat, les vendes del també han incrementat i ho han fet en un 3,8%.
El poder del perro triomfa als Premis BAFTA i deixen sense premi Madres Paral·leles.
Els Premis Anuals de l'Acadèmia del Cinema Britànic s'han entregat a Londres en una gala presencial. El poder del perro de Jane Campion s'ha emportat el Premi BAFTA, la millor pel·lícula i millor direcció. Dune, una de les grans favorites, s'han dut 5 de les 11 estatuetes a les que optava. El guardó a millor actriu ha estat per Joanna Scanlan, per After Love, i el millor actor, Will Smith, per El mètode Williams. La japonesa Drive My Cars s'ha dut el reconeixement a la millor pel·lícula en llengua no anglesa, un premi al qual optava Madres Paral·leles de Pedro Almodóvar.
Gràcies, Anna. 24 minuts i mig que passen de les dues de la tarda. Obrim també plana de successos. I és que els Mossos d'Esquadra demanen que si una persona desapareix no s'esperi 24 hores a denunciar la seva desaparició, Sílvia.
La policia catalana ha publicat a les xarxes socials què cal fer en cas d'una desaparició d'una persona. El primer és que no s'han d'esperar que passin 24 hores per denunciar els fets, sinó que s'ha de fer el més aviat possible. A l'hora de fer la denúncia és important portar una fotografia recent i descriure detalladament la persona que ha desaparegut, facilitar quina era la roba que portava l'últim cop que va ser vista, les dades identificatives, com ara el DNI o el llibre de família, i informació rellevant sobre la desaparició. Abans de fer qualsevol difusió a les xarxes socials, els Mossos d'Esquadra recorden que cal demanar assessorament a persones.desaparegudes@gencat.cat.
I encara us expliquem que un pescador ha trobat el cadàver d'un home surant a l'aigua a l'Ametlla de Mar al Baix Ebre aquest diumenge a la matinada.
Segons han explicat a l'Agència Catalana de Notícies fonts policials, el cos estava en avançat estat de descomposició i va aparèixer vestit únicament de cintura cap avall. La Guàrdia Civil ha obert ja una investigació i davant l'absència d'elements que ajudin a identificar-lo, els investigadors han tret mostres del cadàver per analitzar i comparar l'ADN.
Ingressa a presó un dels condemnats per l'assalt a Blanquerna el 2013.
Es tracta del líder de Democràcia Nacional, Pedro Chaparro. Ho ha fet en un centre penitenciari de Madrid i després de 8 anys de procés judicial i diversos ajornaments. Els fets van tenir lloc l'11 de setembre del 2013, mentre se celebrava la Diada.
I una operació conjunta de la policia espanyola i la policia local de Polinyà ha permès detenir dues persones encarregades de dues plantacions interiors de marihuana a Montcada i Reixac i a Polinyà, al Vallès Occidental.
Les mesures elèctriques denotaven un altíssim consum elèctric amb un frau de gairebé 92.000 euros. Els detinguts se'ls acusa per un delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric.
Tres minuts i arribem a 2:45 de la tarda. Per últim, en plena de successos, us expliquem que la Policia Nacional ha detingut deu persones en diferents punts de l'estat espanyol per formar una xarxa de distribució de pedofilia extrema.
En els escorcolls es van intervenir més de 30.000 arxius de contingut sexual protagonitzat per menors, alguns d'ells d'edat molt petita. La detenció d'un home a Castelló va permetre seguir el rastre dels altres membres de l'organització. Un dels detinguts, que residia a Barcelona, tenia més de 20.000 arxius pedòfils al seu ordinador i els tenia ordenats i classificats. La resta de detencions s'ha dut a terme a Castelló, Alacant, Cádiz, Guipúscoa, Madrid, Màlaga i Sòria.
Gràcies, Sílvia. A punt d'arribar, com dèiem, a 2:45 de la tarda. Toca plana esportiva.
Esports.
Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Tu vas passar bé amb l'Osasuna o no?
Home, i tant, ja tocava.
Déu-n'hi-do, eh? Quin partidàs. Per cert, quin partidàs, també en parlarem de les noies del Barça.
També.
Acabo de fer alguna cosa que no m'agrada gens,
deixa'm-ho dir, després del 8 de març, allò que diem, el 8 de març ha de ser cada dia, doncs diguem-ho també, les noies del Barça no, les futbolistes del Barça.
Avui portem una bona notícia del futbol femení, ara l'explicarem.
Va, de seguida l'expliquem. El Barça comença avui una setmana decisiva, però per al futur de la temporada. Dijous disputa Turquia i contra el Galatasaray la tornada dels vuitens de final de l'Europa League, i diumenge que ve visiten el Santiago Bernabéu per disputar el gran clàssic de la Lliga Espanyola.
Sí, els blaugranes no van passar de l'empat a 0 al Camp Nou la setmana passada en l'anada contra el Galatasaray. Estan obligats a guanyar el camp dels turcs si volen seguir vius a la segona competició europea de club. Tres dies després d'aquest enfrontament haurà de jugar un altre partit clau, serà el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid a l'estadi Santiago Bernabéu. Els blancs ara mateix estan a 12 punts del Barça i encara, de fet, han de jugar aquesta nit contra el Mallorca, és a dir, que la distància podria ser de 15 punts. Per tant, els blaugranes han de guanyar si volen retallar distàncies. Una victòria del Barça al Bernabéu, a més, també els acostaria a la segona plaça, ja que es col·locarien a només 2 punts del Sevilla, que ahir va empatar 1 al camp del Rayo Vallecano. Ahir, després de la victòria per 4-0 davant l'Osasuna, el tècnic blaugrana Xavi Hernández ja va assegurar que si el seu equip manté aquest nivell, la gesta és possible.
Si posem aquesta intensitat, som capaços de competir amb qualsevol equip. La veritat, molt bé l'equip. Ha fet un pas endavant una altra vegada, vam fer un petit pas enrere, no es pot dir enrere, perquè és l'eliminatòria, encara està a la meitat, i bé, que capaços de competir. Ja ho hem demostrat, amb equips grans també, amb aquesta intensitat, doncs l'equip demostra que té molt bon nivell.
El Barça ha tornat aquest matí a la feina en una sessió de recuperació després del partit d'ahir. Els únics absents han sigut els lesionats Ansu Fati, Samuel Umtiti i Sergi Roberto. Per cert, que la jornada de primera divisió, ho dèiem abans, es tanca aquesta nit amb el partit del líder, el Real Madrid, que visita el camp del Mallorca. Serà a les 9 de la nit i en directe per Movistar la Liga. Els blancs han viatjat sense Eder Militao, que a última hora ha caigut de la convocatòria sense que el club hagi especificat el motiu.
Mentrestant, aquest matí, la Lliga de Futbol Professional ha fet públics els límits salarials dels equips de primera i segona divisió.
Segons la competició, un cop tancat el mercat d'hivern, el Barça té ara, atenció, un límit salarial negatiu de més de 144 milions d'euros. Els números, per tant, són molt inferiors als 97 milions d'euros positius amb què arrencava la temporada al setembre després del mercat d'estiu. El blaugrana és l'únic equip de tota primera divisió que té un límit salarial negatiu, i això pot complicar el fitxatge de nous jugadors per a la propera temporada. Pel que fa a l'Espanyol, els pericos tenen un límit de cost de plantilla de 79 milions d'euros. L'equip de primera amb més límit salarial és el Real Madrid, amb 739 milions. A segona divisió, el límit de Girona està en 9 milions. Aquests diners són la quantitat màxima que cada equip espanyol pot gastar-se en els salaris destinats a la plantilla i equip tècnic.
I aquest dilluns ve marcat per una notícia històrica del futbol femení. El Consejo Superior de Deportes ha aprovat els estatuts de l'organisme que ha de dirigir la competició professional.
Ho ha fet per unanimitat en una reunió que estava convocada per aquest dilluns. Amb aquesta aprovació es completa el camí iniciat el 15 de juny del 2021, que és quan es va qualifica com a professional la nova Lliga Femenina. Ara, una vegada s'inscrigui el nou ens al registre d'associacions del Consejo Superior de Deportes, ja tindrà plena autonomia respecte a la federació en l'organització d'aquesta competició femenina. Un cop s'hagi inscrit, ja es podrà fer la votació per escollir la junta directiva de la futura Lliga Professional, i després d'això ja es començaria amb la negociació de l'anhelat conveni col·lectiu de les futbolistes.
Parlem també de futbol internacional. L'eliminació del PSG de la Champions davant del Real Madrid encara cou a França.
Aquest matí les instal·lacions esportives de l'equip parisenc han aparegut amb pintades en contra del president del club i del seu propietari, el xeic Nasser Al-Khelaifi. Les pintades, atribuïdes als aficionats més radicals del PSG, s'han fet a les portes de l'estadi del Parc dels Prínceps. Nasser, lluny de les nostres terres i París, som nosaltres, ha sigut algun dels escrits. Aquesta no és l'única mostra de descontent dels aficionats del Paris Saint-Germain, que ahir, durant el partit contra els Girondins de Bordeus, també van xiular i escridassar a Messi i Neymar.
I en bàsquet, el Baxi Manresa disputa aquesta nit el partit aplaçat de la jornada 23 contra el València a la Fonteta.
Sortida complicada per als del Bages, que buscaran mantenir-se en el tercer lloc de la classificació. Les molèsties que arrossega Elias Valtonen l'obligaran, tot sembla, a ser baixa aquesta nit, gairebé segur per al partit, que començarà a 8:45. Dani Pérez és jugador del Manresa.
Ve ara una setmana amb 3 partits fora, no? Els 3 de molt nivell. I, bueno, comencem pel de demà contra València, que esperem que, bueno, competir. Sabem que són un equip molt fort, però l'equip està en bona dinàmica i anirem a treure la victòria, si podem.
El València Baxi Manresa es podrà seguir per Movistar Deportes.
En tenis, la Federació Internacional ha confirmat avui que deixa fora de la Copa Davis i de la Copa Billie Jean els equips de Rússia i Bielorússia.
Com a campions de la passada edició de la Davis, l'equip rus també s'havia classificat automàticament per a les finals d'aquest any. Ara, però, el seu lloc l'ocuparà Sèrbia, que va ser l'equip semifinalista perdedor de més rang de l'any 2021. Pel que fa a Bielorússia, l'equip havia de disputar la fase de classificació els dies 15 i 16 d'abril, i amb la suspensió els partits no jugaran i el seu rival, Bèlgica, passarà directament a la fase final de la Copa Davis. Encara en tennis, aquesta tarda continuen els torneigs d'Indian Wells. Avui s'enfronten dos espanyols, Pablo Carreño i Carlos Alcaraz, que juguen a les 7 de la tarda amb una plaça de vuitens de final en joc. Més tard, a 8:45, hora catalana, juga el seu partit Rafa Nadal contra Daniel Evans. En el quadre femení també hi haurà un duel espanyol. Se les veuran Paula Badosa i Sara Sorribas. Serà ja de matinada a les dues i qui guanyi s'assegurarà una plaça dels vuitens.
I finalment, va en ciclisme. Aquest matí s'ha conegut el cartell complet dels equips que participaran a la Vuelta del 2022, que arrencarà el 19 d'agost a Utrecht, als Països Baixos.
A més dels 18 equips de categoria World Tour en plaça fixa i dels dos líders de la categoria Pro Team, la Vuelta ha anunciat que també correran com a convidats Euskaltel Euskadi, el Burgos Beak i el Ken Farma, que debutarà a la cursa espanyola. En un principi només es comptava amb dues invitacions, però la Vuelta va fer una sol·licitud per augmentar el nombre d'equips participants amb el suport del Consell de Ciclisme Professional. El comitè director de la Unió Ciclista Internacional ho ha aprovat, autoritzant la participació així de 184 corredors a la Vuelta. La gran absència d'aquesta edició serà el Caja Rural, que portava des del 2012 participant de manera interrompuda a la cursa espanyola.
Gràcies, Xavi. 4 minuts i mig que passen de 2:45 de la tarda. Anem a publicitat i de seguida parlem amb Xavi Pastor. Fem el tiqui-taqui habitual dels dilluns per comentar l'actualitat i també amb Olma Giró, una Culturetes d'avui marcada per alguna cosa molt dolça. Ja en parlarem. Va, fins ara.
Ràdio Estel. Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot Anirà Bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta, conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot Anirà Bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0. El tiqui-taqui de l'Estel Migdia, amb el conflictòleg Xavier Pastor.
Doncs vinga, va, com cada dilluns a aquesta hora volem fer una anàlisi de l'activitat política i esportiva des del punt de vista de la conflictologia, amb l'especialista en la matèria, el director de postgrau de resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona i professor de la UOC, especialista en conflictes públics, polítics i de l'esport. Xavier Pastor, molt bona tarda, gràcies per tornar amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Xavier, ja fa uns quants dies que va sortir publicat alguns mitjans i volia començar a preguntar-te per això una proposta del síndic de Greuges de Catalunya, de Rafael Ribó, sobre fer els macrobotellòdroms, no sé com dir-los-hi, això sí, amb instal·lacions regulades, amb instal·lacions regulades on hi haguessin uns banys públics, uns policlins coneguts de tota la vida, no? I amb vigilància. Després de tot plegat, ha quedat una mica en paper mullat, eh? S'ha anat diluint tota aquesta idea. Però Barcelona, en aquest sentit, no sé si és capdavantera la mediació nocturna. I t'ho dic perquè jo recordo, fa temps, estem parlant que és una idea molt nova aquesta, jo recordo fa temps que hi havia, per exemple, uns mims pel centre de Barcelona que et feien callar, per exemple, si sorties de festa.
No, mira, no coneixia la...
No et recordes aquests? Poc has sortit de festa, també t'ho dic,
no,
Xavier.
No, però... No, és una manera molt interessant. El que estàs dient és un tema molt interessant, perquè fixa't que quan estem mirant algú que està fent mímica, ens estem concentrant en el que ens està comunicant, no? Volem entendre el que ens està comunicant, i fins i tot el que genera o el que vol generar és aquest efecte contagi, no? És allò que quan anem a una... O sigui, a la gent li haurà passat que entrem en un lloc on hi ha molta gent i hi ha molt de soroll, i nosaltres al principi ens fa com cosa, ui, quin soroll, però quan ens asseiem i ens posem a parlar, acabem cridant, no? Jo crec que el que busques l'efecte contagi al revés. És la persona que és mim, que no parla, el que busca o intenta és que tu redueixis el volum de la veu. Sí. Sobre el que em dius de la proposta. A veure, jo m'he mirat l'estudi, ja que em vas com autor convidar a parlar d'aquest tema, jo he mirat l'estudi, que a més jo el recomano, l'estudi. Aquest estudi el recomano, primer de tot, perquè per analitzar qualsevol realitat calen dades, calen estudis, i per tant benvingut sigui. També el recomano perquè penso que el síndic de Barcelona ha fet una cosa que està bé, que és compartir-lo. Jo li vaig preguntar directament per les xarxes, compartir-lo, ens ha compartit l'estudi, és públic, la gent el pot trobar, i això és una cosa que està molt bé. Les xarxes no només serveixen per qui les fa servir d'aquesta manera per criticar, sinó per compartir coses i poder-ne parlar de forma seriosa, i per tant està molt bé. Entrant en l'estudi. L'estudi penso que està molt bé perquè, a més, ens acosta una realitat que potser l'hem viscut o l'hem llegit molt en versió negativa, des de la imatge que dona les conseqüències negatives que genera el botellot. I la genera, no ens enganyarem, la genera, eh? Però penso que és molt important conèixer, apropar-se a qualsevol realitat per intentar buscar solucions. I penso que la primera part està molt bé, ens explica molt bé què passa amb el botellot, què és i com funciona. La segona, diguéssim que aquesta part estaria més en el que nosaltres com a espai de la ràdio tenim com el tiqui-taca, allò que esperem que, no?, allò que ens agrada que la gent faci. Exacte. I que treballi. Si anem a la part del tiqui-taqui, no?, que és la part més dèbil, jo diria que potser l'apropament a la realitat és una mica fluix. És a dir, falta parlar més d'experiència, de serveis de mediació nocturna que funcionen, que són exitosos i que, a més, responen a alguna de les propostes que fa aquest estudi i que, a més, s'han provat a Barcelona. A més, s'han provat durant el moment on s'estava fent l'estudi. Per tant, aquesta part jo penso que fugeix una mica d'apropament a la realitat. I fins i tot algunes propostes que són molt cridaneres, com el fet de crear aquests espais per anar a fer botellot, però que van una mica, per la gent que llegeixi d'estudi, i m'entendran, va una mica en contra d'allò que es pregona o s'explica d'estudi, que és que la gent jove necessita els seus espais i que no vol espais construïts pels adults i menys per l'administració. Per tant, qualsevol acció que neixi o estigui impulsada o regulada per l'administració, dubto que sigui una bona acció, una acció exitosa, o que la facin servir joves. Dit això, també et diria que penso que si tirem una mica de creativitat i pensem en l'arrel del problema i veiem que el botellot sempre està o es dona allà on hi ha oci nocturn, potser estaria bé que impliquem més a la gent jove a l'hora de prendre decisions i opinar sobre el que els hi passa, i també al sector de l'oci nocturn. És a dir, jo crec que aquí es podria trobar una aliança potent perquè aquestes coses que demana el síndic funcionin. Que és aquest espai per fer botellot més tranquil, més segur i que no generi tantes conseqüències negatives. Ja veus que he fet els deures.
Déu-n'hi-do.
Tant, jo diria, bé, tiqui-taca, la primera part, la segona part, penso que ha faltat una miqueta més de conèixer més la realitat de prop, eh? Entrar més a veure què passa i com passa. I en aquestes...
Parla amb ells, en definitiva.
Sí, parla amb ells, i en aquestes propostes més generalistes, perquè hi ha moltes generalistes de campanyes que mai serveixen... Bueno, anava a dir que no serveixen de gaire, perquè jo et pregunto, Joan, i preguntem als espectadors, a la gent que ens escolta, perdona, les campanyes es fan, però ningú mai ens fa retorn. És a dir, ningú sap que si ha funcionat o deixa de funcionar campanya. No hi ha dades. Per tant, les campanyes tinc la sensació que funcionen de poc. En canvi, el que funciona molt és, doncs, això, escoltar la gent, sobretot la gent jove, fer-les partícip de les propostes, veure de quina manera es pot caminar cap a un oci diferent, que no sigui únicament el fet de beure alcohol. Tot això està molt bé, però jo penso que cal baixar una miqueta el terreny, eh?
Per cert, que aquesta setmana m'he fixat molt a les xarxes de Xavier Pastor, ara que ho deia. Notícia celebrada, també, i és que el govern de la Generalitat ha creat aquesta comissió interdepartamental de mediació i resolució de conflictes per, diuen, promoure i intercanviar bones pràctiques entre els diferents departaments i unitats de l'administració que fan servir la mediació a l'hora de dirimir conflictes amb o entre els ciutadans.
Sí, jo crec que aquesta és una proposta que estaria en la part del tiqui-taca, allò que ens agrada. Allò que ens agrada, sí, allò que ens agrada a la gent, que ens agrada l'esport, ens agrada que la gent que en sap i que ens faci disfrutar. Què vull dir amb això? Vull dir que el govern de la Generalitat s'ha posat les piles en el sentit de que no només des del Departament de Justícia es posa en marxa processos de mediació, sinó també fa des de l'àmbit del medi ambient, des de l'àmbit de l'empresa, molt important les empreses, és una dada, perquè ens posem una mica en situació. El 50% de les persones que marxen d'una empresa, d'una organització on treballen, és perquè té mala relació amb el seu jefe o amb la seva jefa. És a dir, fixa't fins a quin punt els aspectes relacionals tenen un pes. Doncs bé, hi ha diferents departaments que impulsen tot això de la mediació i la resolució de conflictes, i el que pretén aquesta comissió és esbrinar, posar al damunt de la taula qui fa què, amb quants diners i què més es poden fer. Per tant, tornem al mateix, tenir dades per poder després plantejar opcions de com impulsar una cosa que tots creiem sincerament que és positiva, que és que davant d'un conflicte la gent, en lloc de barallar-se, es posi a parlar i acordi coses, no negociï coses.
Preguntat d'una altra manera, Xavi, la burocràcia juga en contra de la resolució de conflictes?
La burocràcia, entesa com a un procés farragós, lent, on impera més el paper, no? Sí, evidentment que sí. És a dir, ja sempre dic que els processos de resolució de conflictes han d'intentar ser el més senzills possibles, perquè han de ser les persones les que ho apliquin. És a dir, la virtut de tot plegat és que qui tingui un conflicte amb una altra persona es pugui trobar i entre elles puguin arribar a un acord o arribar a una solució. Si fem que el procés sigui complex, doncs serà molt dificultós. La gent pensa, ui, quantes hores, quants esforços, no? Una mica el que passa d'una altra manera amb el món de la justícia, no? Que s'acumula, que hi ha moltes hores, que hi ha molta gent, que hi ha molts processos, que ha de ser, però que hi ha conflictes que es poden resoldre d'una forma molt més senzilla, parlant, comunicant-se, i si no pots, buscant algú que t'ajudi. Al cap i a la fi, escolta, el veí, la veïna, el teu company de feina, o un mediador o una mediadora professional. Per tant, aquesta proposta va per aquesta direcció, i benvinguda sigui, i benvingut siguin les dades d'informació i que puguin compartir tots el que estan fent, no? Per anar més enllà.
És evident que cada setmana parlem de conflictes amb en Xavier Pastor. Ara feia dies que no parlàvem d'un dels grans conflictes que estem parlant tots els mitjans, la gent del carrer, els bars, a cases, a les trobades familiars. Estem parlant de la pandèmia durant aquests 2 anys, motiu pel qual vam començar a parlar amb Xavier Pastor per al conflicte de la pandèmia. I precisament avui, després de 2 anys d'aquesta creació de l'estat d'alarma que va imposar el govern espanyol, Eva Cervera, hem volgut preguntar a l'audiència precisament per això,
Això. Creus que s'han gestionat bé les conseqüències de la pandèmia? Doncs mira, els resultats. Un 25% de l'audiència diu que sí, un 13% que no, i un 63% pensa que es pot fer millor.
Deixa'm traspassar-te la pregunta, Xavier. S'han gestionat bé les conseqüències, ja no la pandèmia en si, de la que n'hem parlat molt i sovint, sinó les conseqüències que estava portant la pandèmia a casa nostra, s'ha abordat com s'havia d'abordar?
Jo m'ha faltat una resposta que és ni fu ni fa. Què
vull dir? El tiqui-taqui.
Sí, vull dir que era difícil, perquè és una cosa sobrevinguda que no havíem tingut mai al damunt de la taula, eren problemes que s'han movit en un conflicte molt gros. Un cop, després d'un temps, jo crec que hi ha coses que podrien haver funcionat millor, estic convençut, molt millor. I que continua, i ara veiem que algunes conseqüències d'aquestes, pels autònoms, per la gent que es dedica a determinats negocis, la resposta continua sent tíbia i continua sent pobra. Aleshores, i fins i tot des de l'Estat. Aquí sí que et dic, aquí es podria fer molt millor. Però d'entrada era complicat, no ens hem d'enganyar. No era fàcil, gens fàcil.
Volia parlar també d'un altre conflicte, com és el conflicte d'Ucraïna amb en Xavi Pastor. Me'l guardo pel proper dilluns, en seguirem parlant, perquè això em sembla que anirà per llarg, malauradament. Sí que et demanaria un titular, perquè ens queda molt poc temps, però d'una altra cosa, en plana esportiva, de la xiulada que es va emportar aquest cap de setmana el dos jugadors del PSG, que ens haurien de sonar molt a casa nostra, com són Neymar i Leo Messi. I déu-n'hi-do la xiulada monumental que se'n van endur pels seus propis aficionats. I sí que et voldria preguntar, resumint-ho tot plegat, aquella famosa frase, no?, de l'èxit al fracàs, només hi ha un pas, només hi ha una passa.
Sí, aquí hi ha dues coses molt ràpides. Una és la gestió de l'expectativa, és a dir, aquí s'han fet unes expectatives molt altes en relació a la inversió en diners, amb la compra, diguem, dels jugadors. I després hi ha un altre, que és que dos jugadors no fan un equip. I això ho podem observar. Encara que siguin molt bons, no fan un equip.
Xavi Pastor, moltíssimes gràcies, com sempre. Eva, gràcies, que no he dit res.
A tu.
Fins ara. Xavi Pastor, tornem a parlar de tot plegat el proper dilluns amb més tiqui-taqui sobre la taula de Radio Estel. Que vagi molt bé, una abraçada.
Estupendo, adéu.
Deu minuts i arribarem a les 3 de la tarda. Culturetes, què tal?
Bona tarda, Joan.
Com ho tenim, això?
Doncs bé, ara m'agrada que em presentis, Ja ho trobava a faltar que estiguessis aquí.
Anava a dir una cosa molt lletja.
Digue-la.
Molt bé, els programes de la setmana passada em van agradar molt.
Saps quin dia som avui?
Molt bé, tot l'equip. Dilluns, no?
Dilluns, què?
14, no?
14 de març. Saps quin dia és?
Dilluns 14.
Avui és el dia del pi, del nombre pi.
De les 3
del nombre pi, del 3,14, 13, 12, del nombre pi matemàtic...
Com?
Clar, és 3, o sigui, és irracional, vull dir, té moltíssimes xifres, però les primeres són...
Vull dir que és irracional.
És un nombre irracional, és un concepte... Com es nota que ets de lletres,
És un concepte. Absolutament.
Sí, sí.
Alguna cosa? Alguna cosa en contra o no?
No, cap ni una, sempre a favor. Doncs el nombre pi és 3,14, 13, 12, i llavors, clar, avui som 14 del 3.
Però jo he vist que l'humilitat, però Shakespeare també era de lletres, saps el que et vull dir?
Ah, sí, el que vostè digui. Doncs res, més enllà d'aquesta efemèride, que a sobre, espera't, que coincideix amb que el 2018 és el dia que es va morir l'Stephen Hawking, el gran físic i pensador i
mil coses. El 2018 és
el dia? 2018 és l'any, el 14 de març és el dia, i també coincideix amb la data que va néixer Albert Einstein, el 1879, així que no sé si són casualitats, coincidències, o és que realment tot està escrit, o almenys segueix uns patrons en l'àmbit científic.
Pot ser.
Heavy, eh? Bé, doncs, crec que estem en aquesta...
No, sí, parlant de patrons, he tornat,
Parlant de patrons. Va. Ai, de patrons, he tornat. I ara m'agradaria escombrar cap a casa. Perquè...
Que estrany.
Però no és culpa meva que a l'Empordà s'hi facin coses i coses que valguin la pena. Això sí que no és culpa
sempre.
Meva.
Sempre. Jo saps que
això ja és notícia. Només això ja és notícia.
Doncs mira, en un municipi de l'Empordà, d'uns 10.000 habitants, a l'Escala, saps què s'hi fa?
Anxoves.
A part d'anxoves... Doncs una pastisseria de l'Escala, concretament la pastisseria Jué, fa, atenció, al millor xuxu del món.
Parlem-ne,
Exacte, parlem-ne. O sigui, ahir el responsable de l'establiment, l'Agustí Gardella, va guanyar doncs, aquest guardó, que és el millor, o sigui, va guanyar el concurs del
Girona,
millor xuxu del món. Sí.
Molt bé.
Que aviat és dit. I avui tenim el plaer de poder saludar en directe al responsable de la pastisseria, l'Agustí Gardella. Bona tarda, Agustí.
Hola, bona tarda.
Bé, primer de tot, moltíssimes felicitats, perquè això de guanyar un premi com el millor xuxu del món, doncs és una cosa que no passa cada dia.
No, i tant, moltes gràcies, estem molt contents.
Déu-n'hi-do,
Ja ho imagino.
Agustí, una cosa, deixa'm que fem èmfasi en això, perquè és xuxu, no xuxu,
No, xuxu.
Xuxu, sí. Tal com sona, amb XX,
Però hi ha una I entremig, però no es pronuncia gaire, no? El xuxu.
Xuxu.
Exactament. Sí. Agustí, s'ho esperava guanyar aquest premi?
Doncs la veritat que no, Com bé vaig dir ahir, com ens van donar el guardó, realment no. clar, no t'ho esperes mai, jo crec, una cosa així. Sí que participes, no?, amb l'intenció de... Sempre hi ha la possibilitat, però realment no estàvem preparats pel premi, la veritat.
Perquè, perquè sí que ho entenguem una mica, o sigui, en què es basava el concurs? Què és el que miraven d'un xuxo? És a dir, què ha de tenir un xuxo per ser el millor xuxo del món o què té el xuxo de la pastisseria Joé per ser-ho?
Clar, bueno, ho analitzen tot, no? Des de la crema, que és, jo crec, una part molt important, no? El tipus de crema que hi ha dintre, la manera que està cuit, l'enrotllat, el que sigui cruixent, no? El color, i no sé, en tots els punts ens van dir que havíem estat molt ben valorats, i per això estem molt contents, i no sé, per destacar jo que tinguem algo diferent, no sé, la qualitat de la crema, la qualitat dels productes i, no sé, i les ganes que hi posem.
Perquè són amb crema, o sigui, entenc que és amb crema, no?, el xuxu que ha guanyat
sí,
el premi.
Sí, el xuxu, sí, perquè el clàssic, diguéssim, el xuxu ha de ser de crema. Llavors hi ha moltes versions, no?, de anat o xocolata o així, però el clàssic o tradicional seria el de crema, sí.
Perquè ara, o sigui, fins ara, fins abans que us presentéssiu al concurs i que guanyéssiu aquest millor xuxu del món, quants xuxus fèieu al dia a la pastisseria de l'Escala?
Ara estàvem fent uns 30 xuxus, una cosa així, no gaire.
30 xuxus?
També ens varia molt...
Home, no gaire, hosti.
La temporada d'hivern o...
O estiu.
Hivern o d'estiu, clar, la temporada d'estiu és...
Sí, sí, costa trobar pàrquing a l'Escala a l'estiu.
Ah, exacte, sí, sí. Clar, tot augmenta, no? Tot es multiplica per 3 o per 4, però bueno, no, en el cas del xuxu no, tampoc.
Però ara què preveuen? Tens alguna mena de previsió? Perquè clar, entenc que això, vulguis o no, és un reclam. O sigui, cada 30, quants en podem fer?
Realment estem ben perduts, estem a l'espera de demà. Tot avui que he intentat parlar amb els altres guanyadors perquè me poguessin orientar, però no hi ha alguna manera.
No, que li han comunicat.
Estem pendents, a veure, de demà. Clar, no sé, ens han parlat de 400 xuxos diaris o...
400 xuxos però... diaris?
De 30 a 400.
Ens han parlat, no ho sabem, clar. Avui hem tingut tancat encara, hem començat a preparar, però no... Estem perduts, la veritat.
Ostres, però clar, com ho fareu? Perquè la pastisseria tampoc és molt grossa. Bé, jo l'he vist des de fora, vull dir, és la típica pastisseria que és boníssima, però per fer 400 xuxos, la infraestructura...
No, clar, bueno, estem aquí preparant una logística que encara no tenim ben quadrat, no sé com ho podrem fer, però bueno, estem planificant, a veure quin serà el màxim que puguem fer.
Joan, haurem d'anar a l'Escala a provar aquests xuxos.
Mira, fem una cosa, o anem a l'Escala...
O
que el xuxu vingui a nosaltres. Això és fàcil, eh?
També.
Agustí, jo, si vol, li deixo l'adreça.
El que passa és que és un producte molt fresc i sí, millor si pot ser... Sempre que sigui consumit, no al moment, però dintre del mateix dia, sempre és molt millor.
Clar. Sense cap mena de dubte, haurem de provar el millor xuxu del món, eh?
Evidentment, anirem a l'Escala a provar el millor xuxu del món.
Exacte.
Agustí Gardella, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i altra vegada, moltes, moltes felicitats.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Escoltant-lo, no sé si ha sigut un problema haver guanyat aquest problema, perquè el senyor ha dit que tenia problemes per fer tants xuxos.
400 xuxos.
Home, passar de 30 xuxos al dia a 400, ja em diràs tu, alguna altra cosa s'ha de necessitar.
Ja pastisseria per tant de xuxo.
No, que si en sobra algun, comptes de Belllloc 68...
A veure, Joan, t'acaben de dir que és un producte que s'ha de consumir al moment, estem a Barcelona, de Barcelona a l'Escala.
Això és fàcil, eh?
I vaig un cap de setmana i em porto.
Home, enviada especial de Ràdio Cel.
A buscar xuxos a l'Escala.
A buscar xuxos. I ja ho tindríem, això.
Ai, m'entra la gana.
Déu-n'hi-do, aquesta hora.
Entra la gana.
I entra la gana de...
Musiqueta.
Musiqueta sempre.
Evidentment. Avui la musiqueta passa de la mà de la banda Sense Sal, perquè després d'11 anys de trajectòria...
Sense Sal, eh?
Sense Sal.
Acabem de parlar d'això, anirem a Sense Sal.
No, fer la mateixa broma. Després d'11 anys de trajectòria, doncs ha dit adéu, anunciant que fan una última gira de comiat, i de fet l'últim concert oficial està previst atenció, apunteu-vos la data, 16 de desembre a la sala Apolo de Barcelona. I les primeres entrades
entrades ja estan a la venda. De fet, la cançó que està sonant per sota és Sense Sal, ai, és la sortida de Sense Sal, ja ho direm bé. I res, això, que després d'11 anys, 4 discos i més de 50 cançons, doncs és aquí i volem dir-los adéu. Adéu. I vull dir-los adéu recollint les seves paraules que han publicat a les xarxes socials, que és: vam començar sent un grup d'amics amb el cap ple de somnis i acabem sent exactament el mateix. Crec que són unes paraules molt boniques. No em vull acomiadar amb la sortida, sinó que vull acabar amb la versió de Culo Esperança, la home, mítica Culo Esperança.
Dia com avui toca, això?
Exacte. Posem-li una mica d'esperança en aquest temps gris.
Això que sona de fons, em dius que és bues o xarango i m'ho crec.
Ai, Xavi, si vens aquí a fer sempre els teus comentaris de destrossar-ho tot en un minut, no em sembla bé.
La crítica musical del dia.
Soni el que soni, però... Culo Esperança, que era de...
La Marató del 2021.
Sí, aquesta sí.
Ah.
Aquesta sí. Ja t'ho diré demà. Ai, ara estic fatal, eh? Estic fatal.
Ai, aquests moments en antena, que es passa malament.
Espera,
ja em sortirà. Senyor Google, senyor Google.
Diego Torres.
Home, sí.
Diego Torres, gràcies a la Núria del Tot anirà bé, que estava per aquí a la peixera i ha fet
una tasca important.
Una tasca important ara mateix per no deixar-me en ridícul. Com acabo de quedar. Culo Esperança, Olma.
Culo Esperança, una mica d'esperança aquest dilluns. Som-hi. I fins demà.
Gràcies, com sempre, a tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Més informació als butlletins horaris, com sempre, també amb Diana Silva, el punt i seguit i tot el seu equip. Ara, de moment, us deixem, però amb el Tot anirà bé, amb Toni Marín i cap, al capdavant, i també tot el seu equip. Que vagi molt bé. Fins demà.
Canvia aquest aire de pensals de tu. T'ajudarà. Que val la pena.